Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda.
Candela, què tal? Com estàs?
Queda més el teu sant, eh? Demà és la Candelària.
Sí, sí.
Santa Candela.
No, santa no.
Bueno, pues, la Verge de la Candela.
Ah, això sí.
Sí, sí,
ah, això
sí. Sí. Això demà sí. Ja es pot treure el pessebre, no?
Ah, sí.
No, home, és que t'ho dic perquè ja tinc allò Sant Josep, la Verge Maria, el Nen Jesús, que ja em diuen, noi, i si em nessis ja de sant.
Clar, doncs...
Clar.
Vinga.
Sí, sí, demà ho farem.
A l'arbre tot això ja vas dir que ho havies tret, no?
Bueno, perquè, esclar, tot això ja està. Ah. Ja està organitzat, eh? Ja està organitzat.
Ja està pensant ja amb la... amb tot el que farà...
L'any que ve.
Ah, exacte. No, si l'any que ve no, que serà aquest any, eh?
Bueno, sí, és veritat. Sí, sí, serà aquest any.
Serà aquest any.
Sí, sí,
tens
raó.
Doncs avui és dijous, avui tindrem l'espai Ànima amb la Laura de Llarès, que és aquest espai on tractem la psicologia des de diferents punts de vista, de manera professional, però això sí, entenedora.
Efectivament. Bé, abans de que tinguem doncs, aquest espai dels dijous, Ànima, doncs dius que l'Alberto Chicote...
Mira el teu amic.
El meu amic, Alberto Chicote...
No el pot veure, pobre noi. Què t'ha fet?
Res, a mi no m'ha fet res. El que passa és que no m'agrada.
No
així, així de clar. Va. Bé, doncs avui al vespre, a la Sexta, estrena un nou programa.
Ah, sí. De restaurants, molt, també, no?
De restaurants, ah, dels molts programes que fa, doncs un nou programa que a veure si et sona. Es diu el programa en qüestió Batalla de Restaurantes.
No, home, no, de sonar-me no em sona.
Val, però si et dic que són quatre restaurants d'una mateixa ciutat o zona especialitzats en el millor plat que competeixen per determinar quin és el millor...
Això ja em sona més, eh?
Això que sí?
Em sona molt, eh?
Que sí?
I tant.
Doncs sí, perquè Batalla de Restaurantes, que... estrena aquest vespre a la Sexta el senyor Alberto Chicote, porta el que és el format de joc de cartes.
Joc de cartes comença una ruta pels millors xiringuitos i terrasses de Catalunya.
Veus?
Bé.
Bueno, doncs ell començarà una ruta, això sí, per diferents... zones de l'estat espanyol.
No, esclar.
Val? Per exemple, clar. Avui per començar,
sí.
Doncs estarà concretament a Càdiz.
A Càdiz perquè buscarà la millor tonyina vermella.
Això mateix.
Que ell no ho sap que és a Catalunya la millor tonyina vermella. A Balfagó.
A Balfagó?
No, a Balfagó és.
És de Balfagó.
De Balfagó.
Aquest era un fantasma que corria pel
Louvre.
No,
no, allò era una altra cosa, eh?
Belcegor, el fantasma del Louvre.
No, però Balfagó no, eh?
Balfagó.
Doncs sí, Batalla de Restaurantes. Avui la millor tonyina vermella de Càdiz.
De Cai.
I es veu que anirà... Quants... No ho sabem, no? Quants... Quatre programes seran?
No, quatre restaurants.
Quatre restaurants.
No, diversos programes, evidentment.
Això mateix. Però, esclar, el que canvia aquí de joc de cartes també és el premi.
No, el premi és un premi important,
eh? Clar.
Les coses també com siguin.
Em sembla que el joc de cartes ara fa molt de temps que no el veig,
ja,
eh? Oi. Eren 3.000 euros.
Sí.
I aquí, doncs, en són 7.000 més, eh? 10.000 euros.
10.000 euros, eh? Per el que sigui, doncs, a l'escollit el millor restaurant, en aquest cas, en aquest primer programa d'avui, a la Sexta, capitanejat per l'amic Alberto Chicote.
Ai, Déu meu senyor. Doncs res, és que sí, és que tot està inventat, eh?
Doncs sí. La veritat és que tot està absolutament inventadíssim.
No dius que va guanyar el Barça ahir?
Va guanyar el Barça. Bueno, ja ho he dit al migdia. Però sí, va guanyar el Barça ahir.
Sí, amb feny... Com diem allà baix, fenya rai, eh?
Amb prou feines. Amb prou feines, perquè realment l'equip està absolutament fet caldo. Sí. Un avorriment de partit. També va guanyar l'Atlètic de Madrid, el Rayo Vallecano. la qual cosa suposa, doncs, ara que estan empatats a la classificació.
Molt bé, molt bé.
Però avui juga el Madrid.
Avui juga el Madrid.
Sí, crec que juga contra el Getafe, perquè és que ja, de veritat...
Hi ha tants equips de la comunitat autònoma madrilenya que la Iuseo
està
contenta. Sí,
n'hi ha molts.
No sé si li agrada el futbol a aquella.
Home,
pues... No ho sé.
Jo crec que tot el que sigui Madrid li agrada.
Ja, bueno, però...
Ja.
Doncs res, continuem aquí el Passeu sense trucar. Mare de Déu del Carme.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, som-hi amb l'Espai Ànima, amb la Laura de Llarès. Avui estem més contents del que és habitual, perquè la tenim aquí als estudis amb nosaltres, eh? Sempre que pot, doncs s'escapa. Però no sempre és així. Hola, Laura, com anem?
Què tal, com estem?
Doncs mira, aquí, esperant-te. I tractem un tema del que vam pensar un dia amb la Laura, ens n'hauries de parlar. Un tema complex, un tema, no sé si prou conegut, n'hem sentit a parlar, però avui doncs ens aclarirà algunes peces del que són els trastorns bipolars.
Sí, jo penso que passa una miqueta com amb l'ansietat, no? Que tothom sap més o menys del que estem parlant, però si comencem a fer unes preguntes una mica més específiques, resulta que ja no tenim les coses tan clares, no? En el llenguatge comú sí que és algo que s'utilitza quan tenim detectat que una persona canvia els estats d'humor,
sí,
i va per aquí la cosa, sí, és un trastorn de l'estat d'ànim i es caracteritza per la combinació d'episodis d'eufòria, sí, que nosaltres doncs, ho diem com a mania, i amb episodis més de tristesa, de depressió. És aquesta combinació de coses, no? En què consisteixen aquests episodis?
Clar, perquè això ens passa a tots, no? Dic jo, hi ha dies que...
Clar.
Que en un mateix dia doncs, ets com una mica de muntanya russa,
exacte,
estàs més amunt, baixes, tornes a pujar...
Exacte.
Però no, clar.
Clar, dintre d'aquests canvis d'humor, no?, que es pot ser doncs, més o menys neuròtic, per dir-ho d'alguna manera, que això seria ja un tipus de personalitat, no?, però sí que hi ha una sèrie d'indicis a nivell d'intensitat, a nivell de freqüència, a nivell de com ens afecten, no?, en el nostre dia a dia, que si ens limiten, si ens causen dificultats en les coses que hem de fer, que ja ens indiquen doncs, que podríem tenir una problemàtica diferent. No? Què són els episodis de mania o d'eufòria? Consisteixen en uns canvis anormals, i això és important, perquè tenim gent també que és alegre per naturalesa o que és més hiperactiva, no? Doncs aquí no estaríem parlant d'això, però una persona que de cop i volta ens comença a fer canvis d'estat anímic amb una activitat molt més expansiva, aquí ja podem començar a fixar-nos en diversos detalls. Quina sintomatologia trobem? Trobem un estat anímic alt, molt alt, exageradament alt, fins i tot eufòric, i expansiu. També pot ser irritable la persona quan li dius «Ostres, però aviam, això que m'estàs dient, de seguida saltaran,
sí,
eh?». Dit d'una manera, la persona era una persona que... no invisible, però que tampoc cridava massa l'atenció i passarà a ser la reina de la festa. Seria això, entre cometes. També trobem un augment anormal de l'energia. La persona té tanta energia que per gastar-la duplique o triplique les activitats que abans feia. Fins i tot poden variar. És a dir, una persona que no ha sortit mai de festa pot ser que de cop i volta ens comenci a sortir de festa tots els dies de la setmana. Hi ha també un factor d'hiperactivitat i dificultats per dormir. És molt comú que aquestes persones necessitin tan sols 3 hores de descans.
Què em dius ara?
I estic sent generosa. Hi ha casos en què no s'arriben a les 3 hores de descans.
Mare meva.
Clar, imagina't.
Sí, sí.
I això pot durar una setmana, 15 dies. És un ritme desenfrenat. Tenim també pensaments molt accelerats. Són persones que pensaran molt ràpid, que per tant tendiran a cometre errors, i que tindran verborrea, és a dir, que parlaran molt ràpid i molta quantitat, molta quantitat. I això condueix també a un increment de les conductes de risc. Què vol dir conductes de risc? Vol dir consum de substàncies, vol dir compres compulsives, problemes econòmics força greus,
sí,
i conductes també sexuals de risc. És a dir, que diguéssim que no hi hauria un raonament de fre a dintre de totes les conductes que podrien suposar un risc vital per la persona. Trobem també una autoestima altament inflada i fins i tot amb sentiments de grandiositat.
Caram.
De dir, jo aquí sóc algú molt important i no ho esteu veient, doncs trobarem també components cap aquí. Comportaments altament impulsius i després dificultats cognitives, dificultats per concentrar-se, dificultats per prendre decisions, dificultats per pensar, dificultats per raonar. Ja veurem que la persona no ens acaba de tirar del tot bé.
Sí.
I molta agitació.
Una persona se n'adona de que té aquest problema. Són conscients qui el pateixen.
Clar, què ens passa aquí? Quan hi ha els episodis de mania, sovint no s'acaben reconeixent perquè al final són episodis on són molt feliços. O sigui, estan molt alegres. I és difícil que ens acabin reconeixent que això els hi porta algun problema. Qui se n'adonarà abans d'això? L'entorn més pròxim.
Clar.
O sigui, aquest se n'adonarà de seguida, no? O fins i tot l'entorn laboral, perquè és possible que desatenguin les seves obligacions professionals, perquè s'ho estan passant bé, perquè... o que siguin molt eficients, però a mitges. Vull dir, aquí depèn molt de la persona que ens trobem. Però sí que és raro que els episodis de mania provoquin algun problema a la mateixa persona, perquè ells els viuen bé.
Clar.
Ells viuen aquests episodis bé.
Sí.
Són episodis que solen ser molt greus i que porten sovint a l'hospitalització, pel que dèiem de l'increment de les conductes de risc.
Tant i així?
Sí. I aquests episodis els trobem sobretot en un subtipus, perquè després ho aclarirem, hi ha tres subtipus de trastorn bipolar, els trobaríem amb el subtipus de trastorn bipolar número 1. I són amb intensitat màxima. És el que ens hem de quedar. Després, aquests episodis es combinen amb tot el contrari, amb episodis depressius. Episodis depressius doncs, comporten un estat anímic més aviat trist, amb desesperança, amb sentiment de buidor, amb pèrdua d'interès per coses que abans interessaven,
sí, clar,
amb cansament i una pèrdua molt acusada d'energia, el que ens porta a reduir l'activitat o fins i tot tenir una activitat que sigui nula, passar moltes hores al llit... Tenim deixadesa, això ja ho hem parlat algunes vegades, notarem que la persona doncs, té problemes d'higiene, a casa, amb ella mateixa, hipersòmnia, és a dir, que dorm moltíssimes hores perquè està molt cansada, i també canvis en l'alimentació, que això és important. O deixen de menjar, o mengen més, el que es tradueix en canvis també en el pes. Poden ser pèrdues de pes molt acusades o, al contrari, guanyar-ne molt. També tindrem sentiments de baixa freqüència. Aquí entren la culpa, la inutilitat, molta autocrítica i dificultats cognitives també en aquests episodis. Pensaments lents, falta de concentració i fins i tot un enlentiment en el moviment físic de la persona. Veurem que va al ralentí.
Carai.
I després tindríem ja l'aïllament social, evidentment, que també el trobem en trastorns depressius, si veieu que els símptomes són molt similars al que seria una depressió...
Clar, és que també es fa difícil això, no?
Clar, la clau la tenim en que no és sempre aquesta sintomatologia, sinó que ens va canviant i a vegades estem a dalt de tot i a vegades estem a baix de tot. I, per tant, trobem també, i aquest és el que més ens preocupa com a professionals, la ideació suïcida, que també trobem en depressions majors, i que aquí sí que es condueix generalment cap a l'hospitalització, perquè la prioritat és la protecció dels pacients. Com funciona aquest tipus de trastorn?
Sí, esclar, això és continu? Tens fases?
Clar, a nivell de freqüència i de durada, depèn molt de la persona. No podem dir, no, cada 15 dies tindràs un episodi maníac i cada 3 setmanes un de depressiu. Depèn molt de la persona que tinguem, fins i tot... Hi ha fases en què entrem dintre de la normalitat i estem estables, que són aquestes fases que es diuen eutímia. I això succeeix dintre de les tres tipologies de trastorn. Parlem ara de la tipologia número 1, que és la més intensa, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta tipologia es caracteritza per tenir episodis de mania, d'eufòria. D'eufòria, per dir-ho d'alguna manera, plus, plus, plus.
Sí, sí.
És a dir, amb una intensitat màxima, es combinen amb episodis depressius i poden haver-hi temporades de normalitat, però generalment ens conviden aquests dos factors. El trastorn bipolar de tipus 2 combina episodis de mania, però amb molta menys intensitat, el que fa que els diguem hipomaníacs. Mm-hmm. És a dir, que tenen una intensitat molt més baixa. En canvi, els episodis depressius tenen la mateixa intensitat que tindrien a la en el tipus 1. Mm-hmm. Aquesta és la principal diferència entre ambdós tipus de trastorn. Què passa? Que el tipus 2 és més difícil de diagnosticar perquè la mania no és tan identificable.
Mm-hmm.
I després tindríem el trastorn ciclotímic. Aquest és crònic i té la sintomatologia hipomaníaca, és a dir, d'intensitat mitjana de mania, i també una intensitat mitjana de depressió, és a dir, que cap dels dos episodis ens arriba a provocar massa intensitat a nivell de sintomatologia, però sí que hi ha aquestes variacions d'humor. Per això, aquest és el que és més difícil de diagnosticar.
Sí, perquè es pot, no ho sé, pensar que és un altre tipus de patologia, no?
Exacte. Aquest és més difícil de diagnosticar perquè no es diferencien tant aquests dos cicles que es van reproduint, no? Després la gran pregunta és quines causes, no?
Clar.
Fan que jo pugui... Que
si
jo
neix, pugui... és donat a alguna situació que hem viscut... O no
clar,
se sap, no ho sé.
No se sap exactament
la
causa del trastorn bipolar, però sí que se sap que hi ha una sèrie de factors que el poden precipitar. Els factors genètics, per exemple. Si tinc un familiar que ha estat diagnosticat amb mm-hmm. algun d'aquests tres subtipus...
Tinc números, oi?
Soc més vulnerable.
Clar.
No vol dir, com sempre us dic, no vol dir
no,
que estigui
clar,
condemnada
clar.
A repetir
sí.
aquesta problemàtica. Sí vol dir que tinc més vulnerabilitat que una altra persona. Després tindríem les causes neurobiològiques, que són alteracions en la química cerebral, especialment en neurotransmissors com la serotonina, la dopamina i la noradrenalina, que són els mateixos neurotransmissors que ens causen problema en la depressió, uh-huh. perquè són neurotransmissors molt importants per tota la regulació de l'estat anímic. Per tant, aquí, si hi ha desregulacions, doncs és possible que ens aboquin cap a una problemàtica d'aquestes característiques. Uh-huh. També els factors ambientals. I aquests són molt importants. Períodes d'estrès significatiu o l'exposició a esdeveniments traumàtics de forma repetida.
Mm.
Si jo ja tinc un familiar que està diagnosticat amb aquest problema
sí.
i, per tant, hi soc vulnerable i, a més, afegeixo aquests períodes d'estrès o aquestes exposicions repetides a successos greus, doncs, no sé, pel tipus de feina que tinc o...
Sí,
doncs
sí.
aquí ja estic sumant més puntuacions per poder tenir en un futur aquesta problemàtica, no? També problemes de desenvolupament cerebral, evidentment. Quan hi ha problemes en el desenvolupament de certes estructures cerebrals, multiplico ja no per tenir trastorn bipolar, sinó per tenir un gran ventall de problemes a nivell psicològic, no? I, finalment, l'abús de substàncies. I aquest és molt important i vull incidir-hi moltíssim perquè, a vegades... tendim a naturalitzar o a dir, això no és greu, no passa res, no? Però heu de saber que l'abús de substàncies és superimportant en la gran majoria dels trastorns psicològics. Ja n'havíem parlat alguna vegada uh-huh. del cànnabis, no? Seria una de les substàncies que ens afectaria també en aquest cas, però també cuidado amb l'alcohol,
uh-huh.
amb l'abús d'alcohol, perquè també doncs, tot el que siguin drogues psicoactives, és a dir, que tenen una influència directa en el cervell, doncs ens poden fer caure en tot un ventall de trastorns.
Sí, sí.
Que hi ha persones que dius, ostres, però ell porta bevent tota la vida i no hi ha caigut. Vulnerabilitat.
Uh-huh.
Hi ha persones que són més vulnerables que d'altres a patir problemàtiques. Però sí que és veritat que hem de tenir en compte aquestes coses, no? Que no ho pensem de dir, estic intoxicant el meu cervell.
No.
No. No el tenim prou en compte, no? En canvi, sí que potser doncs, canvis físics es veuen més, no?
Clar.
Quan surt algun bulto dius, ostres, aquí què m'està passant, no?
Uh-huh.
O quan em costa respirar, ostres, què m'està passant, què m'està agafant? I en canvi el cervell tendeix a no avisar.
Ja. Yeah. Es pot curar?
Es pot aprendre a portar-ho,
però
jo et diria, eh? Mm. Però com la majoria de trastorns, és a dir, sí que les malalties acostumen a tenir un principi i un final, quan parlem de trastorns, i cada cop més la psicologia va cap a aquest camí, és acceptar... i aprendre a portar-ho.
Mm.
Hi ha farmàcia molt bona pels trastorns d'ànim, estabilitzadors de l'estat d'ànim que funcionen molt bé, i després hi ha teràpies. Ara s'està veient que les teràpies del ritme circadians, perquè el problema que tenim amb aquestes persones, sobretot amb el tipus 1, és que se'ns en van a la fase de mania, on no ens dormiran pràcticament res, no? I després a la fase depressiva, on ens dormiran pràcticament tot el dia. I això desregula molt el sistema nerviós, no?
Totalment,
clar. I ja sabeu que el sistema nerviós regenera quan nosaltres descansem. Per tant, les hores de descans són
molt
superimportants, no? Uh-huh. I hi ha teràpies que funcionen molt bé en aquest sentit. Sí que és veritat que ara mateix les teràpies de tercera generació, que són les més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ja tenen els seus anys, fan molt èmfasi en l'acceptació i en aprendre.
Aprendre com viure, no?
Exacte.
Aprendre com viure, com aquell que doncs té un altre dèficit, no hi sent prou bé o no hi sent, o té menys visibilitat amb un ull. És aprendre a viure i a conviure, no?
I conèixer, sobretot, on són les nostres vulnerabilitats, no? Les nostres debilitats. És a dir, si jo tinc aquest problema i porto una temporada, no?, en una fase més estable, sé perfectament que quan em comenci a posar nerviosa, quan tingui més estressos de lo habitual a la meva vida, doncs tindré més tendència a anar cap allà perquè és la meva debilitat, no? Clar. És com les persones que tenen problemes amb l'alimentació, doncs sabem perfectament que davant de certs estressors o quan la vida es posa una mica més complicada del que hauria de ser, doncs, ostres, la meva tendència
és menjar...
Menjar o restringir, també.
Sí, també.
Restringir el menjar o no dormir les hores que necessito. Tothom té aquell petit escape, no? Però detectar-lo és important perquè llavors ja podem trobar altres estratègies.
Doncs cal estar alerta per un mateix, malgrat, com ens deia la Laura al començament, més aviat són la gent del voltant qui se n'adonen abans de tot plegat.
Sí, sí. En aquests casos en què, quan són trastorns tan exterioritzants, on hi ha aquestes conductes que arriben a ser bastant, bastant importants, doncs la gent del voltant se n'adona, evidentment, perquè són els primers afectats. Sí,
sí. Sí. El que passa és que, esclar, avui en dia, els que dèiem, doncs, hi ha fàrmacs que de curar, doncs no, però sí, estabilitzen i ajuden, doncs, també a aquesta persona afectada a fer una vida el més normal possible, no?
Clar, i amb això dels fàrmacs també hi ha molta gent que se'ns bloqueja, no? És que jo no vull farmacologia, no? Perquè tenim aquella idea de que se'ns aparcarà, no? De que se'ns ficarà en un pàrquing a part i se'ns marginarà, i això ja... afortunadament no és així. Els fàrmacs, clar, quan hi ha un desequilibri a nivell químic a dintre del cervell, és el primer que necessitem arreglar. Perquè si comencem a donar estratègies, evidentment funcionarem molt millor del que funcionàvem abans, però no funcionarem al 100%, perquè tenim una falla a nivell químic. I aleshores, quan hi ha això, doncs hi ha moments en què és necessari i fins i tot imprescindible, no?, agafar teràpia farmacològica, que aquí ja és amb psiquiatria.
Psiquiatria, i que el mateix psiquiatre, com passa la gran majoria de les vegades, és qui deriva, doncs, a professionals de la psicologia, com ara ets tu, eh?
Sí, no? I de fet és molt habitual que ens haguem de coordinar, clar, amb psiquiatria.
Clar, hi ha d'haver un seguiment, no?, però amb dues parts.
Clar, perquè el problema, doncs, s'ataca, no?, d'una banda a nivell químic, i de l'altra banda canviar patrons de conducta, a donar estratègies d'afrontament diferents que potser no havíem contemplat, i tot això fa que funcionem molt millor del que funcionàvem abans.
Doncs ja hem entrat en un altre camp dels moltíssims que n'hi ha de psicologia, que són, jo no diria infinits, però poc els hi falta,
Sí.
Arribar a ser infinits. Gràcies, Laura, i no siguis tan cara de veure't,
Gràcies, a vosaltres.
No és el mateix per telèfon que tenir-te aquí davant meu. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Tothom atent, perquè comença un nou espectacle a l'Auditori Nacional d'Andorra. aquest dissabte a l'Auditori el concert de Com Anem.
Rock català fet a Andorra.
Els Com Anem són una banda formada per músics de llarga trajectòria.
Tocaran les cançons dels seus dos àlbums.
Els amants de les veus melòdiques, les guitarres enèrgiques i els ritmes contundents, teniu un concert que no us podeu deixar perdre.
Hi ha un marc insuperable a l'Auditori Nacional d'Andorra.
Aquest dissabte 3 de febrer a 2:15, apunteu-vos a una nit intensa.
Compreu les vostres entrades als webs cultura.ad i agenda.ad i a Illa Carlemany.
Amb el carnet jove 15% de descompte.
Dissabte, nit de rock a l'Auditori Nacional d'Andorra.
Temporada de l'Auditori Nacional. Aquest dissabte 3 a 9:15 de la nit, Com Anem? Rock de casa nostra. Com Anem a l'Auditori Nacional d'Andorra. Entrades a cultura.ad, agenda.ad i Illa Carlemany.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, que com sempre a la recta final hi posem música. I aquesta setmana estem una mica pesats amb el tema Beatles, eh?
Mira, és que no ens agraden, tu. No ens agraden. A més, és que avui hi ha dues coses. Al final, mira, he triat aquesta com podria haver triat l'altra.
Yeah.
Avui, precisament, avui, un dia com avui, de l'any 1964, el grup britànic...
Mira, 60 anys, eh?
60 anys.
Mare meva.
Els Beatles, aquest grup britànic, va ocupar el primer lloc de la llista d'èxits. Però atenció, dels Estats Units, que també doncs, els Beatles van tenir la seva tremenda repercussió, bueno, en fi, mundial.
Però, exacte.
Bueno, número 1, els Estats Units ho feien amb aquesta cançó que es diu I Want to Hold Your Hand. Què et sembla? I Want to Hold Your Hand,
Que ets nat en lingua.
Sí,
home. Que hagis nat en lingua.
Sí. Bueno, però a banda d'això, també, un dia com avui... també els Beatles començaven a gravar la cançó Sgt. Pepper's. Entonces estava jo... Dic, bueno, ja com ja també... Bueno, totes les hem sentit molt, però dic, bueno, doncs saps què? Posem la cançoneta que va arribar número 1 als Estats Units de Nord-Amèrica.
I want to hold your hand. Tornem demà. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. It's such a feeling that my love